Les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell s'estalviarà haver de veure's les cares diumenge amb un equip que estreni entrenador. Xavi Bartolo segueix a la corda fluixa, però després de dos dies intensos a Tarragona, amb un bon grapat de reunions, el Consell del Nàstic l'ha ratificat a la banqueta grana. De moment la cosa no rutlla. L'equip tarragoní, acabat de descendir des de segona A i clar candidat a l'ascens, tan sols ha sumat 11 punts en 12 jornades i ocupa places de descens. Bartolo estava contra les cordes després de l'última desfeta a Badalona, però els directius han decidit donar-li un partit més de marge al de la nova Creu Alta d'aquest diumenge, el que evitarà que el Sabadell es trobi amb un equip imprevisible per allò d'estrenar tècnic amb possibles novetats a l'11 o en el plantejament. No és garantia de res, i menys veient el potencial d'una plantilla, la tarragonina, que tard o d'hora està cridada a despertar. Però tota la feina de preparació que es pugui haver fet ja sobre el rival servirà, i aquest Sabadell ja ha demostrat que fins al moment es mostra competitiu contra pràcticament tothom. Serà, per molt que la classificació no ho indiqui així, un autèntic partidàs entre dos històrics amb dues senyores plantilles.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Roger Benet, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Molt de futbol amb Néstor Querol avui en roda de premsa. Pol Ballesteros, exarlequinat al Nàstic, també la primera victòria del Sabadell femení, triple triomf local a la segona catalana, i marxarem també fins a Birmingham. També tindrem futbol sala amb l'eliminació de la Pia, la Lliga Mundial de Waterpolo femení i a Can Llong, o el debut a Europa de Mireia Torres.
I fora de l'hotel?
El clàssic ja té horari. El Barça-Madrid es jugarà el dimecres, dia 18, a les 8 del vespre, al Camp Nou. Més coses. David Villa ha anunciat la seva retirada. El davanter, ara el Vissel Kobe japonès, penjarà les botes quan acabi la temporada. L'Astúria es convertirà en el propietari del Queensboro Club de Futbol de Nova York. Ha mort als 83 anys Raymond Poulidor per un edema pulmonar. El mític ciclista francès ha passat a la història considerat com l'etern segon, ja que mai va poder adjudicar-se un Tour de França, sempre a l'ombra de Jacques Anquetil primer i d'Eddy Merckx després. I a les 3, d'aquí una estona, arrenca el Rafa Nadal Daniil Medvedev, sense marge d'error per el manacorí, després d'estrenar-se a la Copa de Mestres perdent contra Zverev. Ahir Federer va guanyar Berrettini i Thiem a Djokovic. El serbi i el suís s'enfrontaran en l'última jornada en un duel fratricida. Qui guanyi passarà ronda.
I a les xarxes socials.
Les stories de David de la Cruz a Dubai. Últim dia de vacances, deia el ciclista sabadellenc, que també ha estat al Japó les últimes setmanes. D'aquí a no gaire el tindrem un altre cop sobre la bicicleta, aquesta temporada, això sí, estrenant el mallot del seu nou equip, el Team Emirates.
De quin partit no estarem pendents?
A les dues, fa 3 minuts i mig, han arrencat dos partits classificatoris per la Copa Àfrica. República Centreafricana contra Burundi i Malawi, Sudan del Sud.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts per sobre de les dues d'aquest dimecres del dia 13 de novembre del 2019. Per cert, avui fa anys un mite de la història del Sabadell, el porter menorquí Joan Capó. Parlem de la prèvia del Sabadell Nàstic de Tarragona de diumenge. Avui ha estat dia de tornada als entrenaments a Tarragona i a Sabadell, segurament més plàcida, més tranquil·la aquí que no pas a la capital del Tarragonès, amb un parell de dies de moltes reunions. Ahir a la tarda, finalment, el Consell Grana decidia ratificar, mantenir en el càrrec a l'entrenador dels tarragonins, a Xavi Bartolo, que serà qui s'asseurà a la banqueta de la nova Creu Alta en aquest compromís. D'això i de moltes altres coses hem parlat en roda de premsa amb Néstor Querol avui als periodistes, entre ells Pau Vituri, com estàs?
Bona tarda.
Dia de tornada a la rutina, podríem dir, dia ja crec que els dimecres és el típic dia ja de passar ronda, de passar pàgina directament al que va ser l'última jornada, en aquest cas l'empat a Andorra. Encara que m'imagino que tractant-se de Néstor Querol, que va tenir les seves botes la sentència a Prada de Moles, encara alguna li deu haver caigut, no, amb ell?
Sí, mira, de fet t'explicaré la curiositat d'aquesta roda de premsa. Se li ha fet la primera pregunta a Néstor Querol, preguntant-li per aquesta ocasió desaprofitada, en general, no en particular, de sumar els 3 punts a Andorra. I ell mateix, a la primera resposta, ja ho ha redirigit cap a aquella ocasió que té la segona meitat de porteria buida, que envia amb la cama dreta al pal, i ha confessat que ja ha estat pensant uns quants dies en aquesta ocasió.
Les sensacions després del partit van ser molt negatives. Cada un pensava que hauria pogut fer més. En el meu cas, me vaig estar menjant el cap durant tots aquests dies per l'ocasió que no vaig poder materialitzar, després per l'avantatge, no? Parles amb la gent i que no hagin vist el partit i diuen que és un bon punt en Andorra, però la gent que va estar allí, pues, pareix que se'n van anar 2 punts. I ara ven-lo més lluny, crec que el punt és important si el diumenge guanyem a casa davant l'afició.
Per tant, ara sí, fet aquest apunt, pensem en rematar la feina, com deia Edgar ahir, per exemple, com escoltem que ha dit ara fa uns minuts en roda de premsa Néstor Querol, contra un Nàstic que, com dèiem, de moment manté l'entrenador. A d'altres places ja et dic jo que hauria caigut.
Sí.
També és veritat que últimament a Tarragona han canviat molt i no els ha servit, per exemple, la temporada passada per salvar la categoria de director esportiu, d'entrenador, etc.
Deixa'm dir, si tot va com ha d'anar, diumenge el Sabadell en joc...
Jo ahir vaig deixar el titular sense dir el nom, si ho vols rematar tu.
Arnal Llibert, si tot va com ha d'anar, l'exdavanter del Centre d'Esport Sabadell, fins la temporada passada director esportiu del Nàstic de Tarragona, el diumenge com a comentarista el Sabadell en joc.
Coneix les dues places perfectament i de forma més recent la del Nàstic de Tarragona, com dèiem, a voltes amb la continuïtat de Bartolo.
Sí, crec que és una opinió que si més no aquí a l'estudi compartim tu i jo, no, Adri? Perquè ho hem parlat ja, no em posis cara estranyada.
No sé què em diràs, per tant ara et dic si comparteixo o no l'opinió.
Tu ets dels qui prefereix que el Nàstic vingui aquí amb nou entrenador?
No, evidentment. No el Nàstic, no per Bartolo ni per l'Àstic,
sí,
sinó en general.
La sensació...
Pel punt imprevisible,
clar.
I fins i tot pel punt esperonador de tenir nou entrenador.
Els dos punts, concretament, perquè evidentment fa imprevisible preparar un partit contra un equip al qual sí, coneixes les peces, però no la disposició del nou entrenador, i dos, per aquest plus que li donaria un nou entrenador. Per tant, l'opinió generalitzada, ja no només de nosaltres, sinó de molta gent, és que preferim que vingui el Nàstic amb Xavi Bartolo, evidentment, un dels millors equips nom per nom de la categoria, però en aquest sentit Néstor Querol ha estat més políticament correcte que nosaltres.
Nosaltres la veritat que no ho hem parlat d'això, crec que són coses, decisions de l'altre club, i nosaltres sí que és cert que estem pensant en com podem fer-los mal en el terreny de xoc, i el que sigui fora del camp no ho solen parlar.
Per tant, això més feina del cos tècnic que no pas de la plantilla a l'hora de preparar aquest pròxim compromís contra el Nàstic de Tarragona, que al final, clar, és un partidàs perquè feia temps que no ens veiem les cares. Jo diria que des de l'any d'Alessandro i aquell famós 5-0 a segona divisió no recordo un altre precedent contra la primera plantilla del Nàstic.
A segona B diria que són 15 anys, ben bons.
Doncs llavors,
Déu-n'hi-do, és que al final les trajectòries del Sabadell
del Nàstic s'han creuat camins. I al marge d'això, que això és la trajectòria històrica, si ens centrem en la temporada actual... Podia ser a principi de temporada un duel directe a la part alta, però en canvi el Nàstic és que no carbura, de moment.
No, gens ni mica, i més després d'aquesta última derrota a Badalona. Ara mateix el Centre d'Esport Sabadell, recordem a la classificació, doble en punts al Nàstic.
Sí, 22-11.
22-11 després de 12 jornades, qui ens ho havia de dir? Qui ens ho havia de dir? I també li hem preguntat al Néstor Querol, no?, per aquesta situació, qui li havia de dir al Centre d'Esport Sabadell, més enllà d'empatar Andorra, que estaria tercer després del terç ja de Lliga que creuarem aquest cap de setmana. I en aquest sentit, doncs, s'ha referit també al del Grau de Castelló, fent referència també al Nàstic de Tarragona, equips com el Nàstic o fins i tot com l'Hèrcules, no?, que són aquells equips que no han començat gens bé, però que sabem tots plegats que si no passa res estrany, segurament recorreran al mercat d'hivern.
Ningú s'ho esperava, la pretemporada crec que va ser molt bona, però ningú esperava estar en la situació en la que estem. Sí que és veritat que tenim que anar pas a pas, no tenim que ficar-nos cap pressió, tenim que saber on estem, la importància de la categoria, els equips que estan a baix, que en teoria tindrien que estar a dalt, i això suposa que aquests equips es reforçaran en el mes de desembre, gener, i per això anem pas a pas.
Doncs pas a pas, ja pensarem si es reforça o no el Nàstic, l'Hèrcules o qui sigui, però ara que parlàvem de la classificació i del tema dels 22 punts del Sabadell, 11 de moment en 12 jornades del Nàstic, i de seguida parlem amb un integrant de la plantilla, hi ha hagut novetat intersetmana a la classificació i que afecta en certa manera el centre d'esport Sabadell. Ho expliquem ràpidament. Pau, el Castellón, nou líder de la categoria. Sona surrealista, eh?
I invicta, a més, perquè era l'únic partit que havia perdut fins al moment, a Castàlia contra el Villarreal B. Recordem, ho vam explicar més en directe al Sabadell en joc, aquell dia el Castellón va perdre contra el Villarreal B per 1-2, si no recordo malament, un partit en el qual el conjunt de Miguel Álvarez, el filial groguet, va acabar amb 8 futbolistes. Què passa? Que d'aquells 8, 2 tenien fitxa del Villarreal C, si no vaig errar.
Sí, 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 no eren... sí, era del segon filial, no del sí. primer, no de la plantilla que estava inscrita a segona B, sinó que era fitxa de tercera divisió.
La norma ja la vam explicar el dia del jove espanyol també, perquè es va donar una circumstància similar. Al final, sobre el terreny de joc, han d'haver-hi 7 integrants d'aquella plantilla. No es va donar el cas,
però no es va donar per molt poquet,
per un segon, sí.
Perquè va ser qüestió de, en el tram final ja d'enfrontament, l'expulsió que deixava el Villarreal B a Castàlia amb 6 jugadors de la seva plantilla, més aquests 2 que comentem del segon filial, del C.
Després podríem entrar a fer un debat també amb aquesta
Èpic,
norma.
No?
Sí, amb aquesta norma, perquè suficient càstig ja és pel Villarreal B haver d'acabar un partit amb 8 homes i que 3 d'ells hagin hagut de complir sanció al partit següent, però vaja.
I també és curiós que el Castellón sigui el nou líder després d'haver perdut contra 8, però guanyar aquell partit als despatxos per sí. aquesta norma, que és absurda, però que és la que és. T'afegeixo una dada més. És el segon partit que aquesta temporada el Castellón guanya als despatxos. Recordem, per alineació indeguda, per una sanció de la Copa Federació, van fer fora l'Alcoyano en la mateixa ronda que el Sabadell contra el jove espanyol. Havia de ser un Alcoyano jove espanyol. Va ser finalment un Castellón jove espanyol perquè li van donar la raó al conjunt orellut, i des d'aquell punt que el Castellón ha arribat a la Copa del Rei i jugarà contra un equip LFP per aquella decisió en un despatx.
Sí, sí, tenaços.
I ara, amb aquesta victòria, per aquesta normativa absurda, tot i haver perdut a casa contra 8, líder invicta, com deies tu.
26 punts, anem a posar en situació, 26, 25
4 per sobre, no?
El Lleida Esportiu, 22, tercer al Sabadell. Per tant, s'escapa el Castellón a 4 punts per positiva, que el Villarreal B, que estava amb 20, ara en té 18, en aquest cas l'equip de Miguel Álvarez.
Va, rematem el tema de Néstor Querol, per tornar un altre cop al tema que no. ens ocupa avui.
Perdona, Adri, tenia 21 el Villarreal B, en aquest cas ha perdut els 3 punts.
Sí, sí, clar, s'ha quedat amb 3 menys.
Sí.
Dèiem, per rematar-ho, un dels noms propis és el de Néstor Querol, l'altre ens està escoltant ja, vigila el que dius, Pol Ballesteros.
Home, què podem dir de l'heroi d'Olot, que ens va donar aquella salvació a l'última jornada, un dels millors en el tram final de partit. Una salutació, ara també el saludarem, però és evident que aquest Nàstic també compta amb exarlequinats, a més, 3 exarlequinats de joventut, de futur per endavant, com són Viti, Víctor Martínez, Sergio Montero i Pol Ballesteros, i avui en roda de premsa se li ha preguntat a Néstor Querol pel nom del tercer, perquè eren companys fins la temporada passada, i això és el que ha dit el del Grau de Castelló.
El coneixem, no, Pol? És un jugador molt ràpid, molt, molt habilidós, segur que vindrà aquí en moltes ganes, i bueno, ja tenim que controlar, no? tant Pol com altres jugadors que sabem que en qualsevol moment poden fer una acció que pot definir el partit, i n'hi ha que anar en molt de comptes.
Doncs ara li preguntarem amb ell el partit, recordem, Pau, diumenge 5.
Sí, segon partit consecutiu, diumenge 5 de la tarda a l'estadi, recordem, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
40 segons per un quart de 3 de la tarda. Enorme és la llista de jugadors o de tècnics que han passat pel Nàstic i pel Sabadell. Lluís Carreras, Javi Salamero, César Ferrando, Jordi Vinyals, Jaume Bonet, Antonio Jaurrieta, Ramon Moya, Robert Alvira, José Antonio Gordillo, Pere Valentí Mora, Vicenç Dauder, Pedro Gala o Kiko Ramírez són alguns dels exemples de persones que han passat per les dues cases en diferents rols. Centrat en el terreny de joc, la llista encara és més bèstia. Enric Socias, Albert Tomàs, Gaisca Saizar, De La Fuente, Molist, Sergio Lara, David Medina, Jordi Tarrés, Tortolero, Àlex Cruz, Eloy Gila, Miki Martínez, Longas, Adrián Luna, Aaron Bueno, Verdú, Lucas Viale, Mar Martínez, Aníbal Campuzano, Santi Navarro, Joan Pallarès, Jaume Berlanga, Rández o Santi Palanca. I pràcticament ho deixem aquí perquè si no ens quedaríem sense aire. De fet, en les actuals plantilles hi ha camins inversos: Adri Cuevas, Òscar Rubio i el tarragoní Aleix Coc, el sentirem demà per cert. Han estat al Nàstic i ara defensen els colors del Sabadell. A l'inrevés, potser alguns no tenen tan controlat el nom que deia l'Alpau, de Viti. Víctor Martínez, migcampista fa un parell d'anys del Sabadell, el jugador també format a l'Obrador, Sergio Montero, que combina el filial amb el primer equip, i un nom que ens porta grandíssims records de fa tot just uns mesos, Pol Ballesteros.
A Sabadell, el nom de Pol Ballesteros sempre estarà lligat al partit de la permanència a Olot. L'atacant va notar fa uns mesos els dos gols de la victòria arlequinada que certificava la salvació a segona B després d'un any força traumàtic. En total, el de Vilassar va disputar 29 partits i 1.260 minuts amb la samarreta del centre d'esports, anotant 5 dianes, dues de les quals al municipal olotí. Malgrat la seva joventut, és a punt de fer 23 anys, Ballesteros ja ha passat per un bon grapat d'equips, com ara el Masnou, el Terrassa, el Lorca o la Pobla de Mafumet, filial del Nàstic. Des d'allà va arribar al Sabadell en condició de cedit, buscant guanyar experiència i minuts a segona B. L'equip grana aleshores estava a la segona divisió. Amb el descens dels tarragonins i el bon paper de Pol Ballesteros a la nova Creu Alta, l'extrem es va guanyar un lloc a la primera plantilla grana. De moment, ha disputat 11 dels 12 partits que s'han jugat, 7 dels quals de titular.
A punt de robar Pol Ballesteros, la roba Pol Ballesteros, se'n va sol Pol Ballesteros, davant de girar Pol Ballesteros,
Pol Ballesteros en directe a l'Hotel Suís, com estàs?
Hola, bona tarda.
No podem començar d'una altra manera, eh?
Sí, joder, la veritat és que m'estic rient sol aquí.
Clar, al final si unim els noms de Pol Ballesteros i Sabadell ha de sortir Olot a la conversa sí o sí.
Sí, sí, la veritat és que va ser, com deia, un any complicat, però va acabar bé, no? Al final és important.
La vista posterior, i ara que han passat ja uns mesos i que un reflexiona una mica més, es van salvar els mobles sobre la botzina, però l'any realment va ser duríssim i va tenir de tot.
Sí, sí, com dius, va ser un any molt dur, però jo crec que l'important va ser l'estuari que vam fer, que va ser molt important en aquests moments complicats i al final, pues, va treure els seus frits, al final sí que va ser una permanència que no tindria que haver sigut un any seu, però almenys aquest any la cosa va millor, no?
A nivell bastant millor. Ara parlem d'aquest nou projecte, que la veritat que de moment té bona pinta, però t'anava a dir que a nivell personal, un any complicat, però que a tu et va servir molt per créixer.
Sí, 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 molt. Amb la màstia d'entrada que vam tenir, de fet, al final em s'aligrà, també vaig jugar menys, però bueno, també vaig una mica adaptar-me també a, bueno, seria cada difícil, estic amb Kiko amb més confiança, al final Antonio que és un gran entrenador i el que em va servir molt aquest any.
Aquestes alçades semblava que estaríem a dalt, després va venir una ratxa increïble fora de casa especialment i al final va arribar Antonio Hidalgo i es va redirigir la cosa. Enguany a Tarragona tampoc estan acabant de funcionar les coses, esteu a la part baixa. Un pateix ara posant-me la teva pell de dir, uf, no tindrà un altre any igual, no?
La veritat és que sembla que va fer, la veritat, i que em vagi jo no va bé, però bueno, esperem que bé, portem 11 o 12 jornades i esperem revertir la situació. Sabem que tenim un gran equip i bueno, al final jo crec que arribarà el moment d'encadenar victòries i sigui o no aquest cap de setmana que estaríem fent.
11 punts en 12 jornades, l'equip a la part baixa, per tant m'imagino que per la classificació d'una banda i amb tot el que s'ha parlat de si continuava el míster o no, doncs entre unes coses i unes altres aquest punt de, no sé si de tensió, pressió extra, però arribeu a Sabadell amb un escenari que, home, és la jornada 13 tot just, primer terç de la Lliga, però sí que és veritat que es nota com aquesta motxilla, aquesta càrrega extra, no?
Bueno, al final és un club que acaba de baixar, que vol tornar a estar a segona divisió i lògicament el veure de si pues no agrada ni a la visió ni a nosaltres mateixos, no? I sabem que serà un partit molt dur, però bueno, anem a guanyar, necessitem guanyar i anem a per ell.
He citat l'Antonio abans, Antoni Hidalgo, l'entrenador del Sabadell. Tu, evidentment, el coneixes bé dels últims dos mesos de la campanya passada. Veient com va acabar l'equip l'any passat, es podia preveure un inici tan fulgurant com el que ha tingut el Sabadell?
Bueno, jo crec que va fer un gran paper, no? Ell, tant ell com Juve, van tornar una mica la il·lusió a l'equip, van fer bastant fora l'equip, jo crec, i m'alegra molt que hagi començat així l'equip i jo crec que hem una mica encadenant de com vam acabar, que bueno, fora d'aquí no s'ha passat l'últim partit, però bueno, a casa ens fèiem cada cop més forts i m'alegra molt, la veritat.
Coneixes també bona part de la plantilla. Per tu, què és el millor i el pitjor que té aquest Sabadell?
Jo, per mi, el vestuari és una de les millors coses que he viscut. La veritat és que, com dius, es manté un gran bloc de l'any passat i jo crec que això al final és el que marca la diferència, perquè si mantenen units ja es nota el canvi. Si no, males coses, bueno, no sé, intentarem estudiar per veure els punts febles d'aquest equip, que ho estem intentant aquesta setmana, i bueno, ja no t'ho puc dir, així no ens deixarem pista d'Antonio.
Segur que no ens està escoltant. Tornaràs a tot això per primera vegada a la nova Creu Alta com a rival. Quines sensacions creus que viuràs un cop arribis, entres al vestidor visitant i no al local, trepitges la gespa?
Pues la veritat és que vaig amb molta gana. Hem tingut a veure amb els companys i amics, que parlo molt amb ells i ara l'afició, veure tots, bueno, és que ja et dic, només pensar en allà amb l'esport, que com dius, va ser una temporada complicada, però a mi sempre em quedarà aquest equip dins meu i bueno, ja et dic, amb molta gana de tornar.
Aquí ja estem patint, més d'una, amb el tema de la maledicció del gol d'Àlex. Mira, venim d'Andorra dissabte passat, que va marcar Ernest Forgas el 2-2 al minut 87, o sigui que tu, que encara no t'has estrenat aquest any, més d'un oient, ja et dic jo, que segur que està tremolant només d'escoltar-te.
La veritat és que serà un partit molt complicat, com et dic, i bueno, estaria bé, lògicament no ho celebraria, per respecte a tots.
Et perdíem una mica ara aquí en aquesta última resposta, deia el Pol Ballesteros que no celebraria aquest gol. Et puc desitjar la sort a partir de les 7 del vespre de diumenge i segur que mantens tu també a la perfecció. Pol Ballesteros, sí. Exjugador del Sabadell, un plaer parlar amb tu, una abraçada,
gràcies.
L'equip del Vitamina Dance,
el programa de música electrònica de Ràdio Sabadell,
arriba als 100 programes i surt al carrer. Dissabte 16 de novembre, a partir de 11:45 del migdia,
vermut electrònic des de la capella de Can Gambú,
amb la col·laboració dels DJs locals
Albert Gené, Pere Guardiola, Alive i Javi Soto. Tot presentat i dirigit en directe per Toni González i Núria Oller.
Celebra amb nosaltres el programa número 100.
Us hi esperem.
Vitamina Dance, la teva píndola de ritme.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deixem encara el futbol, el centre d'esports el rescatem d'aquí a uns segons. Recordeu, diumenge, 4:45 de la tarda, l'horari d'inici del Sabadell en joc del centre d'esports Nàstic de Tarragona, que arrencarà mitja hora després a les 5 en punt a la nova Creu Alta amb l'arbitratge de Fernández Vidal, de l'àrbitre valencià. Parlem de la segona catalana. Per primer cop en tota la temporada, els tres equips sabadellencs de la categoria han aconseguit guanyar en la mateixa jornada. El que més s'ho necessitava segurament el Tibidabo, que després de 5 derrotes consecutives va superar 3-1 al Sallent. Els de Jesús Díaz Vaquero continuen penúltims, però els 3 punts de l'última jornada permeten respirar una mica als blanquivermells. L'equip de Torre-romeu té encara molta feina per fer per sortir del descens i el pròxim escull serà el Can Trias, a domicili diumenge a les 12. Per Toni Mesa, atacant de l'equip, només val seguir treballant.
Lo afrontamos con la misma ilusión que todas las semanas y trabajando muy duro para intentar conseguir el objetivo, que es mantenerse. Ir todos a una, estar muy concentrados como esta semana pasada y correr mucho.
Un Toni Mesa que va ser l'encarregat de rubricar amb el gol de la sentència aquest triomf del Tibidabo contra el Sallent. El conjunt del Bages, precisament, tancarà aquesta pròxima jornada, diumenge, a 2:05, rebent la sabadellenca. Els taronges s'han erigit com un dels equips més en forma de les últimes setmanes, encadenant ja 3 victòries seguides. El 3-1 davant del Sant Julià de Vilatorta, amb 2 gols de Víctor Nicolás, confirma la millora dels de Jesús Rueda Betis des del retorn del punta. El tècnic considera que l'arribada de la bona ratxa era només qüestió de teams.
Ahora está entrando el balón, la verdad que tampoco estábamos jugando mal, sobre todo en casa estábamos jugando bien, merecíamos la verdad tener más puntos de los que tenemos y bueno, ahora el equipo está marcando goles, también le están metiendo pocos goles y bueno, un poquito de todo, también ganar un partido nos dio un poco de ala y ahora el equipo está con muchas ganas y yo creo que estamos en el mejor momento.
La sabadellenca amb aquesta bona dinàmica ha escalat fins l'onzena posició, empatat això sí amb un bon grapat d'equips a 12 punts. Un d'aquests conjunts, el Sabadell B, que va tornar a treure el millor de si allà on s'està sentint més còmode fins ara, és a dir, lluny d'Olímpia. I això que les coses no van començar bé a Cardedeu, amb un penal fallat pels arlequinats, però la sort acabaria somrient al filial del centre d'esports amb l'1-2 definitiu. La signatura pendent està sent els partits de casa, on els de Nacor Bueno només han estat capaços d'aconseguir un triomf. Raúl Martín, lateral de l'equip, espera que aquest diumenge es torni a veure la millor versió amb la visita del Vic Riu Pimer.
Partido muy importante y más porque jugamos en casa y últimamente los resultados en casa no han sido buenos y claro que nos gustaría darle una alegría a la afición allí en casa y se plantea el partido pues ya te digo como una final porque a partir de ahora los partidos por la situación que llevamos últimamente necesitamos sacarlos rápido y sacar buenos puntos y lo que queda de primera vuelta para estar lo más arriba posible.
El duel entre el filial arlequinat i els usonencs arrencarà diumenge a les 12 del migdia.
Hotel Suís.
Sabadell femení ja sap el que és guanyar aquesta temporada la preferent. Ho va fer en l'últim partit per 4-3 per la mínima davant del Júpiter, en un partit també de molts gols, el que deixa l'equip d'Isabel Azuzi tercer per la cua amb 4 punts just abans de visitar dissabte a 2:06 al Manlleu, un rival directe que és un punt i un lloc per sobre. El Júpiter, per cert, en tenia 8 en una zona molt més tranquil·la. L'autora del gol decisiu va ser la Carla Miguel, sortint des de la banqueta per anotar aquest 4-3 en el minut 83. Bona tarda, Carla, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Explosió d'alegria, m'imagino, amb el teu primer gol aquesta temporada, sobretot veient el que comportava aquesta primera victòria.
Exacte, més que res pel que comportava, perquè, com has dit, ha costat molt, som els 3 punts i ja són... Hem necessitat 8 jornades per poder guanyar, però bueno, veient l'equip i els resultats, tots han estat bastant ajustats. I bueno, és el que té el futbol, no? Que a vegades és injust. Aquest partit, per exemple, va ser potser el que pitjor vam jugar i tot i això vam poder sumar 3 punts.
D'una banda, estàveu competint en tots els enfrontaments, com comentaves, però clar, portàveu dos mesos i encara no arribava aquesta primera victòria, per tant entenc que necessitàveu el triomf, ni que sigui per treure-us l'espina de molts partits equilibrats que no havien caigut del vostre costat, o fins i tot algun que altre dubte que sempre, quan passen les jornades i no guanya, sempre sorgeix, no?
Sí, sí, més que res per donar moral a l'equip, vull dir, el vestuari, arriba un moment de frustració, no? Jugues bé, partits igualats, resultats per la mínima que perdem, llavors contra Sant Cugat fallem el penal al minut 88, tot això doncs es va acumular en el vestuari i per fi doncs aire fresc, tres punts, alegria i aviam si continuem sumant.
Per tant,
jo crec que amb l'esforç i el treball que estem fent serà així.
T'anava a dir si creus que ha estat fins i tot un clic, no? Un canvi de tendència, allò de dir a partir d'ara ja, amb aquest plus de confiança, segur que fugim de la part baixa.
Tant de bo sigui així. Aviam, jo crec que sí. Vull dir, venim tu, és un equip nou aquest any, de l'any passat només queden tres jugadores i això costa, vull dir, adaptar-nos i tot, però ja t'ho dic que hem anat esforçant-nos dia a dia, treball, i al final crec que tot surt i ara ho hem demostrat aquest cap de setmana i jo crec que ara tant de bo sigui aquest clic que tu dius per seguir sumant punts. Ara crec que hem sortit de la zona de descens, anem 14-nos i aviam si podem aguantar-ho i anar sumant resultats.
La plantilla és nova, el cos tècnic també, per tant, com dius, necessitàveu aquest temps d'acoplament. En certa manera entrava dins dels plans que costés una mica més del compte al principi?
Sí, ja ho sabíem, vull dir, sabíem que és un procés d'adaptació, però clar, 8 jornades ja, al final l'adaptació també tampoc és excusa, no? I ara ja, bueno, això ens ha donat aquesta moral, jo crec que el proper partit anirem més motivades també i si, bueno, ja veiem si podem sumar, però no sé, vull dir, els altres partits ja han estat molt ajustats als resultats i això doncs t'enfonsa més. I més que l'adaptació del nou equip, i per exemple jo soc doble adaptació que vinc de futbol sala, però bueno, tot i això, des dels 7 anys jugant al futbol ja tampoc és excusa per...
Gairebé em trepitges la pregunta que t'anava a fer ara, perquè precisament et teníem molt ubicada a la Pia en futbol sala i et anava a preguntar precisament a nivell individual per aquesta adaptació, coincidint amb el teu primer gol amb el Sabadell femení a preferent. Com està anant això de saltar del futbol sala al futbol 11?
És complicat, però bueno, jo des dels 7 anys que jugava al Sabadell a futbol 7 i vaig estar fins als 14, llavors vaig donar el salt a futbol sala a l'escola Pia i ara, doncs, mira, tornem als inicis i tornem a casa. Llavors, vulguis o no, aquest canvi tampoc és tan heavy, no, diguéssim, perquè jo he estat uns anys a l'Alfredell, vull dir, és com casa meva, vaig créixer a l'Olímpia, i clar, més que res és de futbol 7 a futbol 11, que també és bastant diferent. I bé, individualment, vull dir, el grup m'ha comprat superbé, i tot, i l'entrenador ja sap que potser a mi tàcticament em costa més i em dona tots els consells que necessito, jo sempre pregunto i per tant se m'està fent bastant a mi.
L'última que et faig, Carla, pensant ja en el duel d'aquesta setmana, dissabte teniu un partit directe contra el Manlleu, les osonenques han perdut els tres últims partits, vosaltres veniu, com comentàvem ara, de guanyar. Aquests factors es poden notar després un cop arrenca el partit?
Jo crec que sí. Perquè, per exemple, nosaltres cada només teníem un punt, els equips que venien potser estaven més a la classificació, però ja venien més relaxats, pensant, bueno, el Sabadell, que només porta un punt, però clar, perquè, vulguis o no, vas confiat, però bueno, el nostre treball, ja ho hem comentat abans, que els resultats havien estat molt ajustats, no és que hi hagués molta diferència, crec que és una lliga bastant igual, i són aquests factors que crec que es noten bastant. La confiança i fer pinya amb l'equip.
Doncs Carla Miguel, jugadora del Sabadell femení, enhorabona pel gol, el primer aquesta temporada, per la victòria i per totes les que han de venir d'ara endavant. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell.
I a tot això no deixem el futbol, perquè avui tanquem aquest bloc amb un castellarenc amb estrets vincles amb Sabadell i amb el centre d'esports. En el seu dia va ser entrenador de l'Obrador Arlequinat i tot just la temporada passada rival com a tècnic del Cornellà. És el Xavi Calm i des d'aquest estiu forma part del Birmingham City. Aprofitant l'aturada de seleccions a Anglaterra, també afecta a la segona divisió, i aprofitant que el teníem per aquí, hem parlat amb ell de la seva nova vida i del futbol britànic en general. Xavi Calm, entrenador vallesà, ex del centre d'esports en el seu dia i ara membre del cos tècnic del Birmingham City. Què tal, com estàs?
Molt bé, què tal, Atri?
Quin canvi de vida, no? De ser l'entrenador del Cornellà segona divisió B amb el play-off la temporada passada, a la cop i volta marxar a Anglaterra a conèixer una societat, un futbol que és absolutament diferent.
Sí, la veritat és que molt diferent. L'any passat l'experiència va ser molt, molt, molt positiva aquí a Cornellà, tinc gran record, però va sortir aquesta opció i no m'arrepenteixo gens d'haver marxat, perquè crec que és una experiència que s'ha de viure. El futbol anglès és un altre món i l'estic vivint al 100%, i és el que toca, com viure les coses al 100% i disfrutar-les.
A més, ara centrat en el primer equip, no? Que al principi de temporada sí que portaves equips formatius juntament amb aquest càrrec a l'estaf tècnic de la primera plantilla, ara centrat exclusivament a la Championship.
Sí, centrat en el equip de Championship amb el Josep Clotet i amb el Paco Herrera, i treballant cada setmana perquè aconsegui els 3 punts. Últimament doncs ens està costant més, portem dues derrotes seguides, estàvem a punt d'enganxar-nos a la zona de playoff fa 2 setmanes, però hem perdut els 2 partits últims. Però bé, hem de seguir, hem d'intentar sumar màxim de punts en una lliga molt complicada i molt, molt igualada.
El Paco, de fet, un altre exarlequinat en el seu dia molt més enrere. Com és la convivència de 3 tècnics d'aquí allà al futbol anglès? Perquè sempre es diu que les nocions, les idees de futbol són molt diferents, no?, aquí que no pas al futbol britànic.
Sí, són molt diferents. La convivència entre nosaltres és molt bona, està clar, i amb ells estan molt oberts a aprendre coses noves, a aprendre del futbol espanyol, que allà doncs té molt bona imatge, i en tot moment ells estan oberts a escoltar-nos i a estar doncs sempre millorant el seu futbol, que ja està fent un canvi, que abans sí que era molt futbol directe, molt joc doncs de seguida arribar a l'àrea contrària, i ara ja estan intentant fa uns anys més combinar una mica més, tocar més en curs, fer un futbol més combinatiu. Jo crec que amb això els estem ajudant, i ells també doncs intenten que tot surti com nosaltres volem, i crec que amb això no tenim cap problema.
De fet, està avançant ara, i no només és el Xavi i el Paco els que han defensat l'escut del Sabadell. Teniu a Agus Medina per allà, que també és ex del Cornellà, però que ara forma part de la plantilla del Birmingham.
Sí, tenim a l'Agus allà formant part de la plantilla. Està esperant el seu moment, està costant que entri en l'equip, però com sempre ell està treballant al màxim, i seria una alegria també que pogués entrar aviat.
Fa poc que vau jugar contra el Fulham, al final quan veus una miqueta la llista d'equips que hi ha a la Championship, hi ha autèntics equipassos fa molt poc, o que històricament han estat importants al futbol anglès, i sempre es diu que més enllà del potencial de les plantilles i del potencial i el múscul econòmic que hi ha a la categoria, que tot i ser una segona divisió, la Championship està molt per sobre de moltes primeres divisions del futbol europeu. Es diu que és una de les millors lligues d'Europa.
Home, jo diria que amb el poc que porto, amb poc temps que porto allà, crec que ja ho puc afirmar. No conec molt bé la primera divisió, els equips tan a fons com estic coneguent el Birmingham, però jo estic segur que hi ha molts equips de primera divisió d'aquí a Espanya que no tenen els recursos ni tenen la infraestructura que té el Birmingham, o que té un equip de Championship, no? Allà el futbol és totalment diferent, són professionals Premier, Championship, League One, League Two, i alguns equips encara per sota. És un altre món. Viuen el futbol com si fos doncs el més important de la vida. En el Birmingham potser treballen 40 persones a la societat esportiva. És un altre món que es viu al 100%. La gent, els fans pensen en futbol tot el dia, van amb la samarreta de l'equip tota la setmana, i per mi és un altre món que crec que tenim molt a aprendre d'ells i ells també de nosaltres, perquè crec que el futbol espanyol té moltes coses a ensenyar també, però la dedicació i tot el que porta darrere el futbol anglès, la Championship, és una cosa que s'ha de viure, i crec que tothom que tingui l'oportunitat que crec que ho ha de fer.
De fet, és com si el futbol espanyol estigués per sobre a nivell tàctic o a nivell de formatiu, però organitzativament la Premier i tot el futbol anglès en general, des de coses tan absurdes com saber el calendari des del principi de temporada fins a com es viu un partit allà, no?
Està clar, només que el calendari se sap abans de començar els horaris, exactament quan serà tot el seguiment que porta, tota la infraestructura, tota la coordinació que porta un partit, és un espectacle. Sí que és veritat que tàcticament crec que el futbol espanyol està una mica per sobre, i en tema de lectura de partits, en tema de el que seria com manejar el partit, no? Seria, doncs, crec que els anglesos encara van una mica més amb el cor que amb el cap, i amb això aquí sí que ho dominem una mica més, i allà quan marca un gol un equip, en lloc d'acabar-se el partit o en lloc de tancar el partit s'obre, no? I comença l'espectacle, o sigui, els últims minuts d'un partit són totalment el contrari que aquí a Espanya, no? Però sí que és veritat que tàcticament estan millorant, i crec que estan en el bon camí. Sí que formativament crec que els hi falta una mica, i aquí a Espanya els equips ja alevins, infantils, cadets, tothom vol guanyar la Lliga, allà juguen per formar, per aprendre i no per guanyar, i crec que amb això haurien de fer un pas endavant que els ajudaria després a tenir un pas menys gran fins al primer equip.
I la vida del Xavi Calm a Birmingham, a Anglaterra, i l'anglès el portes bé?
Sí, bueno, és una vida totalment diferent, a les 4 és fosc, fa molt fred, la gent doncs, després de treballar cap a casa, i l'anglès em pensava que el portava bé, i quan arribes allà, vull dir, sembla que parli un altre idioma, no? Ara a poc doncs, l'accent d'allà és molt complicat, però a poc és una cosa que això a base de dies doncs, es va millorant, i estic molt content d'estar allà. Espero que algun dia faci una mica de sol, un dia al mes a la ciutat esportiva i pugui entrenar amb sol, però, i no amb guants i gorro i amb vent, però molt content d'estar allà i amb moltes ganes de que surti bé.
Acabo. Et vaig preguntar quan eres entrenador del Cornellà per la Mola, si havies anat o no. Et trobes a faltar la Mola, dic, perquè tu aquí quan estaves vivint al Vallès a Castellà hi anaves un, dos cops per setmana.
Sí, allà no hi ha Mola, ni hi ha res, tot això. Intento fer alguna coseta, però canvia molt. A més, a l'exterior fa molt, molt, molt fred. A veure si em puc anar un dia d'aquests de Parona Internacional o algun dia de cara a la primavera, perquè per Nadal és impossible, allà hi ha partit dia sí dia també, però bueno, el dia que pugui hi anem.
Mister Calm, moltes gràcies i moltíssima sort allà a Anglaterra.
Gràcies a tu, moltes gràcies.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Saps què passa, Sabadell? Societat, cultura, política, esports.
Per Sabadell alerten que aquest creixement lineal del 2% dels impostos s'anuncia.
Manu Lanzarote de Penal obrirà la llauna abans de la mitja hora de joc.
Tot el que passa al teu voltant.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58.
La reacció a la sentència del judici del procés segueix viva a Sabadell. A aquesta hora hi ha convocada una nova manifestació.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres de la tarda, ara sí, deixem el món del futbol, el sabadellenc i també el britànic amb el Xavi Calm. Parlem de futbol sala perquè el somni de l'Escola Pia a la Copa del Rei es va esvair ahir a la nit. L'equip de Pedro Donoso va caure per 3-6 contra el Bisontes de Castelló, el rival de segona divisió, una categoria per sobre, quedant-se així a un pas de creuar-se en el camí d'un primera divisió. Els escolapis van haver d'anar a remolc des dels 10 segons quan va arribar la primera diana visitant, el que juntament amb la manca d'encert va complicar molt el passi a la segona ronda, com explica el tècnic escolapi Pedro Donoso.
La primera parte ha habido casi 10 minutos que no se han acercado ni a portería, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las claves de los partidos, ¿no? Donde estás dominando y pues hay que finalizar por lo menos alguna, ¿no? Para poder meter. Bueno, pero es la tónica de la temporada, ¿no? En Denia nos pasó igual, solo se marcó un gol. En Manresa tuvimos infinidad de ocasiones y solo metimos un gol. Estamos fastidiados, pero yo creo que nada más que hay que trabajar y con más tranquilidad, pues todo eso al final se finaliza, ¿no?
El Bisontes va arribar manant el marcador per 1-6, però els gols de Pepe Font, que per cert ahir va fer doblet, i de Santi Sardà, van maquillar el marcador a les acaballes fins al 3-6 final. Al final de l'enfrontament, el Sergi Parc, que va seguir aquesta primera ronda de la Copa al carrer Garcilasó, va conversar una estoneta amb el jugador esclapi Jordi Sardà.
Amb el Jordi Sardà, el jugador del Futsal Pia, després de l'eliminació de la Copa del Rei de l'equip sabadellenc. Jordi, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Increïble les ocasions que heu tingut. Podem començar per on vulguis, però des de la graderia, sobretot a la primera part, heu tingut tres ocasions claríssimes i de fet tu al final has tingut una que ha sigut una mica el reflex del que ha passat durant el partit, no?
Sí, realment és una miqueta la dinàmica que estem tenint aquest inici de temporada. La pilota no vol entrar a dins de la porteria i això ens està costant molts punts i avui l'eliminació a la Copa del Rei. Només toca que seguir treballant, confiar en aquest equip, que creiem que tenim una plantilla supercompleta i que podem lluitar per les posicions de dalt i ara centrar-nos en la Lliga.
Marcador final 3-6, s'han arribat a posar una 6, ni molt menys ha estat la diferència que s'ha vist sobre el parquet avui, eh?
Sí, ja et dic, hem començat fatal. Amb una jugada d'estratègia només de sac d'inici ens han fet el primer gol als 10 segons. I a partir d'aquí hem anat a remolc, hem tingut algunes ocasions per posar-nos empat o inclús per davant, diria, però ells han sigut molt efectius, de fet es nota el nivell i els entrenos que fan i de cara a porteria pues, tenen un pèl més de qualitat que nosaltres i això avui crec que s'ha notat molt.
La frase aquesta de que a vegades un equip comença perdent des del xiulet inicial a vegades és una mica exagerada, però és que el que ha passat avui no és ni molt menys exagerat perquè és que els 10 segons s'han posat per davant el marcador. No sé fins a quin punt això trastoca els plans que teníeu.
No, realment t'enfonsa una miqueta, sortim molt motivats i és un cop dur, a més amb aquesta afició, avui amb l'ambient que hem viscut, ha sigut un cop dur. Tot i així crec que n'hem perdut la cara al partit, hem seguit lluitant i demostrant pues, una miqueta els valors d'aquest club, que treballem molt, molt sacrifici i donem tot a la pista i bueno, és el que et deia. Seguir treballant i esperem escalar algunes posicions a la classificació per lluitar pels llocs de dalt.
Polèmiques arbitrals, podem parlar de moltes jugades, però hi ha dues concretes que crec que han marcat una mica el devenir del partit. La primera ha estat el quart gol d'ells, quan anava 1-3, que ha sigut una falta que han pitat als àrbitres perquè un jugador d'ells ha caigut a prop de l'àrea, que ha provocat al final el quart gol. No sé com ho has vist tu, des de la graderia, que és on estàvem nosaltres, semblava que el jugador anava reculant i es queia sol, no sé des d'altre costat com s'ha vist.
Sí, de fet, sincerament, des del meu punt de vista no crec que sigui falta. Sí que és un pivot corpulent, el de Bisontes, i jo crec que ha anat aguantant la pilota, tirant enrere, i el Pepe en aquest cas ha començat a tirar enrere i l'altre s'ha desequilibrat i ha pitat falta. Bueno, mala fortuna que amb una jugada d'estratègia ens han fet el quart i ha costat molt, realment. Amb tres gols de diferència costava aixecar el cap.
I els dos minuts més agònics ha sigut quan s'ha produït l'expulsió del Jordi Torres, una expulsió que, el mateix et dic, almenys des de la graderia semblava que la segona groga ha sigut per una falta teòricament per darrere, des de la graderia, insisteixo, semblava que havia tocat pilota.
Opino el mateix que la d'abans. Crec que no ha sigut falta, que primer toca la pilota, després sí que s'emporta el jugador, però primer toca la pilota i seguint la línia dels arbitratges que estem seguint, bueno, que estem tenint últimament, doncs crec que això no era falta.
Doncs res, Jordi, ara toca assentar-se en la Lliga i esperem que al final de temporada us torneu a classificar per la Copa del Rei i podeu viure nits com la d'avui, i segur, segur que d'aquí un temps podrem parlar d'un millor resultat que el d'avui en aquesta competició. Jordi, moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Del futbol sala a l'handbol, i parlem ara de la sabadellenca Mireia Torres, perquè acaba de debutar en competició europea ara fa uns dies. Un debut de moment molt dolç per l'escenari, pel resultat, per la història de l'entitat i per l'ambient que es va viure a l'Olímpic de Granollers. Per això avui hem preparat aquest reportatge amb Europe com a música que ens acompanyarà per parlar d'aquest debut europeu de Mireia Torres, però també del Granollers femení, i també amb les veus de l'Helena Molist i el nostre estudiant en pràctiques Kevin López.
Encara amb les emocions a flor de pell, agrair a totes les persones que us vau apropar al Palau. Gràcies pel vostre suport, vam ser 8 a la pista. Cal seguir treballant aquesta setmana per poder mantenir aquest mes 5 i endur-nos l'eliminatòria cap a casa. I gràcies a totes aquelles jugadores, entrenadores, aficionades i a totes aquelles persones que han recolzat el femení des de l'inici, que han permès que a dia d'avui jugar una competició europea sigui una realitat. Seguim fent història totes juntes.
Mireia Torres ha publicat aquestes dues piulades a Twitter després del partit de la Challenge Cup contra el Minsk. Era el primer partit en competició europea de la jugadora d'handbol sabadellenca i també de Granollers. Per això, el record és més que satisfactori.
Qui m'hauria de mi quan estava jugant a l'OAR quan era petita? Que algun dia de la meva vida acabaria jugant a competició europea. I pel club, doncs, sobretot, molt orgull, perquè des de les primeres jugadores que van formar un equip femení dins un club majoritàriament masculí, fins al punt on som ara, doncs han hagut de passar molts i molts anys, molts sacrificis, molt treball, i això significa un gran orgull per totes aquestes persones que han lluitat pel femení, que han confiat en nosaltres i que finalment hem trobat aquesta recompensa, que és acabar jugant una competició europea.
La victòria, a més, es va quedar a l'Olímpic en aquesta anada de la tercera ronda de la competició. 34-29 van guanyar les ballesanes, en part gràcies a l'empenta que va rebre d'una graderia que va presentar un gran aspecte.
Nosaltres vam fer una crida a l'afició perquè ens acompanyessin en aquest debut europeu, i la veritat és que la gent va respondre molt bé. Vam venir ja des de que estàvem escalfant, ja veiem com s'omplia el Palau i anàvem notant el seu escalf i com animaven, i la veritat és que durant els 60 minuts van estar animant, no paraven de cridar, no paraven d'animar-nos, i això nosaltres ho vam notar moltíssim.
La classificació la tenien pràcticament encarrilada amb el parcial de 20-11, però l'equip bielorrus es va reenganxar en el partit al tram final. Mireia Torres reconeix que guanyar amb un marcador tan gran tampoc era molt normal.
Sí que és veritat que a la mitja part ens anàvem amb un més 9 al marcador, però hem de ser realistes, i Minsk no és ni de bon tros un equip al que se'l pot guanyar de nou. Simplement és que elles potser van sortir més nervioses del compte. Nosaltres, al jugar a casa, amb tota la motivació que portàvem extra i tot, doncs vam completar una molt bona primera part, i és això, després de la segona part el Minsk va reaccionar, va imposar el seu bon joc, i ja ens vam anar amb un marcador molt més realista, que és un més 5, i que intentarem aguantar allà a Minsk.
Dissabte a les 12, hora d'aquí, disputaran la tornada a Bielorússia intentant defensar els 5 gols de renda que porten del primer partit. L'ex de l'OAR, Gràcia, espera un Minsk més dur en el segon partit de la sèrie.
Sabem que serà una eliminatòria, una tornada molt difícil, perquè allà a casa elles es faran més fortes, però bueno, ara ja les coneixem més, ja sabem quin peu calcen, i anirem allà per totes.
Tenint en compte que aquesta és la primera experiència europea del Granollers femení, també veient el potencial dels rivals, es marquen alguna fita concreta a l'Olímpic? Torres s'assegura que res més enllà del partit de dissabte.
Doncs la veritat és que no ens hem marcat cap objectiu a llarg plaç en aquesta Challenge Cup. Simplement és ara... L'objectiu principal és, a la tornada allà a Minsk, fer un bon paper, lluitar el partit, aguantar el marcador de més 5 i endur-nos l'eliminatòria cap a casa. I un cop havent passat l'eliminatòria, si és que la passem, doncs anar avançant rondes i veiem fins on arribem.
En el debut europeu de Mireia Torres, per cert, la sabadellenca va anotar 2 gols a l'anada d'aquesta eliminatòria.
Dissabte estarem pendents d'aquest partit a les 2 a Bielorússia, a les 12 hora d'aquí, aquesta tornada amb 5 gols de renda pel Granollers femení de Mireia Torres en aquesta estrena europea, tant per l'equip com per la jugadora local. I a tot això, l'expedició del Natació Sabadell de natació acaba d'arribar a Astúries, procedent de Sierra Morena, on estava fent una estada en alçada, i per disputar des de demà i fins diumenge l'estatal de piscina curta a Gijón, a Santa Eulàlia, que a més serà classificatori per l'europeu de 25 metres del 4 al 8 de desembre a Glasgow, a Escòcia. 21 representants del club, com dèiem, amb Marina García com a gran estandard del natació Sabadell a terres asturianes. A més de nedar la braça, també ho farà els 100 i 800 lliures. No sortim de l'aigua. Després de penjar-se la medalla de plata al Mundial de Guangzhou, la selecció espanyola de waterpolo femení tornava ahir al panorama internacional i a més ho feia aquí, a Sabadell. Estrena plàcida a la Lliga Mundial 2020 amb una victòria molt contundent, 18-1 contra França, la ventafocs d'aquest grup europeu. Un partit que no va tenir cap mena d'història i que va servir per donar descans a jugadores de pes, com la portera Laura Ester. Una altra companya seva a l'Estralpool, Judith Forca, va acabar com una de les màximes golejadores a Can Llong amb 3 dianes. També va participar la boia Maika García. Al final de l'enfrontament, satisfacció del seleccionador de Mikioka per seguir amb la posada a punt davant l'exigent calendari que ha de culminar a l'estiu amb els Jocs de Tòquio.
Es el primer partido oficial de una temporada que va a ser muy larga, con muchas citas importantes. Y bueno, hoy nos hemos enfrentado a Francia. La verdad que hemos empezado muy bien el partido, con un primer cuarto muy bueno, lo que nos ha permitido abrir un hueco grande en el marcador, y eso pues luego siempre te hace llevar el partido de una mejor manera, ¿no?
Ahir, primer partit aquí a Sabadell, dimarts que ve, i en el mateix escenari que en Llong, Espanya s'enfrontarà a Hongria a la segona jornada d'aquesta Lliga Mundial de Waterpolo Femení, i en un partit que a priori ha de ser molt més competit. Així ho creu també Oca.
La semana que viene tenemos Hungría, que Hungría pues es un rival que ya conocemos, que es un rival muy potente, muy fuerte, siempre es candidato a medallas en cualquier competición. Y bueno, pues nos sirve para seguir rodando en esta preparación de cara al Campeonato de Europa de enero de Budapest, ¿no? Así que bueno, tenemos que continuar trabajando.
Aquest Espanya-Hongria, igual que el duel d'ahir contra França, es disputarà dimarts de la setmana vinent a les 8 del vespre a la piscina de 33 de Can Llong. Avui tanquem el programa amb vòlei i amb la victòria molt còmoda del natació Sabadell femení per 0-3 contra el Zaragoza Artemisa. Només cal veure els marcadors dels sets, 12, 14 i 15-25, per comprovar la diferència entre el CUE amb 0 punts i un club que ara mateix és quart amb 12. Hugo Gotuzzo, l'entrenador i director tècnic de la secció, reconeix que va ser massa fàcil.
4 hores de ida para 50 minutos de partido y 4 horas de vuelta no es nada agradable, pero bueno, es lo que hay. Es un equipo que está en la liga, el nivel justamente del colista no es de nacional, pero entiendo de que quizás si jugaran en la primera aragonesa estarían muy por encima también. Entonces están en una situación media complicada porque están en un nivel intermedio, y bueno, fue bastante sencillo.
Les Palmes i Sant Just són un graó per sobre de la resta de moment, però Gotuzzo confia en enganxar algun dels dos, tot i saber que perdre contra elles les ha condemnat de moment en aquesta primera nacional. El tècnic del club, però, espera no perdre el ritme per seguir a prop d'aquesta part alta.
Bueno, nosotros la idea que tenemos es tratar de pelear hasta último momento por esas plazas. No nos gustaría que llegue enero, febrero y estar descolgados y estar en tierra de nadie, porque probablemente Es la situación más difícil, ¿no? Cuando uno no pelea por nada, es más difícil ir a entrenar, estar motivado y demás.
Aquest dissabte a 2-7 el Natació Sabadell de vòlei femení rebrà un Sant Boi que no ha començat bé la Lliga, però el joc del qual li va agradar a Gotuzzo quan es van veure les cares a la Copa Catalana. Pel que fa als nois, l'equip és tercer, més a prop dels primers encara, en l'últim enfrontament. Victòria sabadellenca per 1-3 a Manresa, el que situa l'equip de Jordi Fernández a tocar del segon. Dissabte, just abans de les noies, l'equip masculí rebrà les naus a 2-5, l'Olot, el sisè classificat, amb 2 punts menys que el club. I demà a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri al capdavant del programa tindrem l'Aleix Coc, que jugarà contra el seu Nàstic, l'equip de la seva ciutat i allà on es va formar. Repassarem les claus d'una nova edició del Cross dels Esquiadors amb la gent de la UES, seguirem la presentació del Campionat de Catalunya Universitari que ja és en marxa aquí a la ciutat, tindrem Nacional Juvenil o Rugby, entre d'altres, i atenció perquè també marxarem fins als Estats Units amb l'Àlex Pareja i la seva secció Living in America.
Hotel Suís.
Què, Roger, anem a dinar? Som-hi, va. Recollim els estris per avui estar tot aquest Hotel Suís del dimecres 13 de novembre del 2019, d'aquí a 23 hores a les 2, com sempre, puntuals a la cita amb el 94.6 de Ràdio Sabadell o radiosabadell.fm. Podeu tornar a escoltar aquest programa, si voleu, també, a través de Twitter, @radiosabadell, o en el mateix portal web de l'emissora. Que vagi molt bé, una abraçada enorme, i si esteu dinant, que aprofiti. Adéu, adéu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.